Parlem de la Covid persistent. La Covid persistent és aquell misteri que ens ha deixat la Covid. Dic misteri... Bé, quan dic misteri és que encara no, se sap, no sabem com curar tot això. No se sap com curar-ho. Ara mateix, doncs, l'enfrontament que es fa davant de la Covid persistent, que, com sabeu, té un ventall molt ampli de sintomatologia, un ventall multidisciplinar per intentar afrontar-ho, i també va des d'una cosa molt lleu a una cosa molt incapacitant. Aquí el ventall és important, però està el gran misteri de què ha fet aquest bitxo. O sigui, com està? És un repte que hi ha, i d'entre d'altres... Fins i tot, i a més, també l'Hospital Germans Trias va descartar el fet de que tampoc hi havia una base clara, però es va fer que netejant, fer un filtratge de sang, un canvi de sang, doncs això podria canviar. Però no, era una qüestió que tampoc tenia, i més o menys se sabia que això no funcionaria, però per si acaso, vés a saber. El que sí sembla que hi ha més esperança, i ara en parlarem d'això, és un estudi que està en fase 2, és un estudi per definir un tractament per la Covid persistent, per aquesta Covid persistent. És un assaig clínic que se centra en l'ús de la plitidepsina, en pacients adults. I en parlem de tot això perquè, clar, qualsevol cosa d'aquestes dona molta esperança i anem a veure com funciona. No llancem les campanes al vol perquè aquestes coses van per on van, eh? Però en parlem de com funciona i per què aquest medicament o aquest component pot ser tan efectiu. Parlem amb la doctora Lourdes Mateu, que és directora del programa de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada, això d'aquest assaig clínic, de la fase 2, com funciona aquesta plitidepsina i quins resultats s'estan buscant?
La plitidepsina és un antiviral que ja hem fet assajos clínics amb infecció aguda per Covid i té un efecte contra la Covid, també té un efecte contra altres virus herpes i també té un efecte antiinflamatori, que són tres de les hipòtesis de la persistència de sintomatologies en els pacients amb Covid persistent. Per això pensem que pot tenir un resultat positiu.
Això ja ha avançat a fase 2. Això significa que hi ha esperança de que pugui funcionar?
Bueno, hi ha esperança perquè si no, no el faríem.
Clar, sí,
sí. Amb la plasmaferesis, no? Són hipòtesis que són plausibles.
La plasmaferesis era allò de netejar la sang, no?
Sí. No? Perquè suposem que hi ha substàncies inflamatòries a la sang.
D'acord.
I netejant-les pensàvem que podria tenir un cert efecte i hem vist que no. És important fer assajos clínics que estiguin ben dissenyats, que siguin doble secs, perquè no tenim ara, a dia d'avui, un marcador biològic per veure l'eficàcia d'aquests tractaments. És important que ni el pacient ni l'investigador sapiguem què està aprenent per ser més objectius a l'hora d'avaluar. Mm. I són importants també els estudis negatius per descartar allò que no funciona.
Bé, llavors, d'entrada, quan dura una fase 2, per exemple, d'aquest projecte, d'aquest assaig clínic, que té un nom, és Talassa el nom d'aquest assaig clínic, quant de temps estarà en fase 2 i de què depèn que passi a una fase 3?
Ara és un estudi pilot amb un nombre reduït de pacients, amb 90 pacients. Si veiem resultats positius, que és el que esperem, és molt probable que necessitem un nombre més elevat de pacients per corroborar els resultats que veiem en aquesta primera fase. Però la ciència és lenta,
ja,
i bueno, no tindrem resultats fins l'any que ve, fins al 2026.
Lenta però segura, i bé, lenta en funció de què? De què ho comparis? Perquè aquestes coses, per tenir una seguretat clara, han de portar els seus tempos, també. Això s'ha d'entendre.
Sí. Llavors... Tenim pressa perquè tenim els pacients que estan, com has dit tu, ja tenim pacients que estan molt simptomàtics, no? I tenim pressa, però
clar,
és millor fer les coses a poc a poc, però
ben fetes, segures. Ostres, jo estava parlant que és un dels grans misteris, no?, que ens ha deixat la Covid, conforme a malalties, em refereixo. Perquè, ostres, que no saps exactament per on enganxar-ho, això.
Sí, i és important, no?, que continuem amb la recerca, no? Sempre diem que la recerca ha d'estar centrada en la caracterització de la malaltia, en quins pacients faran una Covid persistent i quin no, quins són els diferents grups de pacients, l'altra és amb la fisiopatologia, amb el cervell, les causes, i l'altra és amb els tractaments, en quin tractament, no? I les dianes terapèutiques han de ser les hipòtesis, no? Pensem en la persistència viral, pensem en la inflamació, en l'alteració del sistema immune. Doncs aquestes han de ser les nostres dianes terapèutiques per fer els assajos clínics.
Fins ara els resultats són bons?
De moment no sabem. Ni els pacients ni nosaltres sabem quin pacient ha rebut o no ha rebut tractament. Ah. No s'obre l'estudi fins que no tenim tots els pacients, és a dir, fins al 2026.
Ah, d'acord, d'acord. Bé, en aquest cas, clar, suposant, posem, ja sé que això als doctors no us agrada gaire, parlar de suposicions, ja ho sé, però és només per fer una mica de camí. Imaginem que això funciona, o hi ha un què, o es pot aplicar una part dels pacients que tinguin una Covid persistent, no a tots, però igual a una part. Clar, això significaria que podria obrir la porta a una gran pista, no? Una porta important per obrir una pista, per buscar coses semblants per atacar la resta.
Sí, sí, sí. Ens ajudarà molt.
Seria la qüestió de la a veure si ho dic, plitidepsina. Ostres, és un nom que fins que no t'acostumes, plitidepsina. Doncs, doctora Lourdes Mateu, directora del programa de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias, escolta'm, gràcies per fer 5 cèntims d'aquest assaig clínic que esteu fent, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.